tractava de fer aquest dispositiu, fer-ho ràpid, però especialment fer-ho bé.
Que avui els responsables d'aquesta festa ho paguin. I, per tant, per la via administrativa o per la via judicial, no escatimarem ni un recurs al cos de Mossos d'Esquadra perquè aquesta sigui la seva condemna.
Hi ha un creixement constant i que abans que això doncs, dispari, doncs cal aquesta reflexió de totes les mesures preventives.
Això acaba amb la immunitat de ramat. I la immunitat de ramat, que potser és un 60 o 70 o fins i tot 80 o 90%.
La situació serà molt complicada i anem molt tard. I jo crec que aturar això, les mesures per aturar això seran mesures, o algunes mesures estan contundents.
Doncs ho acabem d'escoltar, ho hem tornat a resumir, són les veus, diguéssim, del dia, i que ara volem analitzar al costat doncs, dels nostres tertulians. Tenim a la Sara González, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem? Com ha començat l'any?
Bé, la veritat és que molt similar a com va acabar el 2020, no? Malauradament, amb aquesta
tot sembla el mateix, pandèmia. No? És com una mena de grisó, sí. Diguéssim.
Pandèmia, crisi política, crisi social, crisi econòmica, però bé, esperem que amb el nou any es comenci a encarrilar la situació.
Esperem, esperem. També saludem a la Milagros Pérez Oliva, bon dia.
Què tal, bon dia.
Com anem, Mila? Com ha anat també l'inici d'any?
Bueno, bé, aquest any és un any que encara serà especial. Tenim tots moltes ganes d'allò que en diuen tornar a la normalitat. Segurament la normalitat a la que tornarem ja mai més serà la que era abans, perquè algunes coses s'hauran canviat i, a més, haurem pres consciència de vulnerabilitat, però encara hi ha uns quants mesos difícils per poder arribar, si podem arribar-hi, a aquesta situació en què puguem deixar la pandèmia enrere.
I també saludem el Joan Caral. Bon dia.
Molt bon dia.
Pregunta també obligada. Què tal has començat aquest any, aquest 2021?
Igual que vaig acabar.
A la línia de la Sara, eh?
Ja. Igual que vaig acabar, perquè clar, el raïm no té efectes balsàmics, no?
Això és veritat, això és veritat.
Vull dir que, bueno, tu, amb ultrapetit comitè, tu passes bé perquè estàs amb la família, amb la gent que estimes, això sí, i fas broma i tot això, però clar, surts al carrer i la situació és la mateixa, perquè no pot ser d'una altra forma, és a dir, el calendari no deixa ser una convenció. Vull dir, perquè clar, si arrencar les fulles de l'almanac les coses s'arreglessin, escolta, les papereries no donarien l'abast, no?
A veure, mira, tal com m'esteu responent la pregunta de què tal comenceu esteu començant l'any, trobo que és idoni preguntar-vos si sou pessimistes o optimistes, no? Perquè ara sempre anem dient aquests dies, o anem fent referència a experts, etc, que ens van dient el calendari, no? Que diuen, alguns diuen a l'estiu, doncs ja podrem fer gairebé normal, els altres diuen al setembre, els altres diuen ja que no, tot 2021, que encara durarà la cosa. Vosaltres, quin pronòstic teniu, Sara?
A veure, no voldria dir ni que sóc optimista ni que sóc pessimista, és a dir, m'agrada cenyir-me a quina és la radiografia del moment que tenim, no? I ara, en aquests moments, tenim uns experts que ja fa setmanes que han fet un crit d'alarma a nivell de les dades que pugen, a nivell de que el ritme de vacunació és més lent del que inicialment s'havia previst i, per tant, ara, en aquests moments, ens trobem amb unes circumstàncies que no ens permeten ser molt optimistes de cara a les pròximes setmanes. Ara, la vocació dels governs hauria de ser de revertir la situació i intentar que aquesta tendència es capgiri, tant a nivell de controlar aquest auge dels contagis com a nivell d'activar doncs, tot el procés d'immunització i organitzar-lo bastant millor del que fins ara han diagnosticat els propis experts, no? Llavors, optimista o pessimista? Mira, jo ja prefereixo cenyir-me les dades a quina és la situació real.
En el dia.
I en tot cas, doncs, sí, i sobretot doncs, des d'aquesta vocació fiscalitzadora, no?, de tots plegats, demanar a les nostres autoritats i als nostres responsables polítics que es posin les piles per fer-ho millor.
Mila, quin és el teu punt de vista?
Mira, jo sóc de mena, més aviat tendeixo a ser optimista en el sentit de... Però tampoc sóc una optimista il·lusòria. Intento ser optimista en el sentit de mirar els aspectes que en podem treure positius, perquè és una manera de tirar endavant, que sempre en treus alguna cosa més que si ets pessimista i això et posa la paràlisi, diríem, no? Des d'aquest punt de vista, intentant ser optimista, jo crec que cap a l'estiu hi haurà suficient percentatge de població vacunada com perquè el virus hagi de retrocedir. Mentretant, el gran perill que hi ha és que aquestes variants que són més infectives i que han sortit i perquè per una mutació del virus, doncs s'escampin més i ens posin en dificultats. Aquestes variants són una conseqüència molt natural que és, ho trobem en la natura, en tots els processos evolutius, que és que quan surt una variant d'un organisme que és més adaptativa i que té més avantatges, doncs s'estén més ràpidament i desplaça totes les altres. Per tant, això pot passar i, de fet, ja està segurament passant a tota Europa. Vol dir que en el curt termini probablement tindrem tantes o més dificultats de les que hem tingut en el passat, però a llarg termini jo crec que hem d'aprofitar les lliçons del virus, que en dic jo, no? Una sèrie de lliçons que hem d'aprendre, per exemple, doncs, que hem de reforçar encara molt més perquè no l'hem reforçat suficient, malgrat totes les declaracions públiques que fan els polítics, el sistema sanitari, que les mesures socials que s'han pres, que són molt diferents de les que es van prendre a la crisi del 2008, i això és positiu, s'han de consolidar i ampliar, etc. És a dir, jo espero que encara el que ens queda de pandèmia puguem acabar de consolidar aquestes lliçons que ens permetin sortir de la pandèmia amb una societat més preparada per la següent, que segur que n'hi haurà una altra. No sabem quan, però n'hi haurà.
Per tant, tu estàs dient això, eh? Estàs acotant més la cosa, si ho comparem amb el que ha dit la Sara. Veurem quin és el punt de vista del Joan Caral. A veure.
Bé, doncs no gaire diferent, perquè vull dir, ningú pot dir això s'ha arreglat el dia, en part perquè la promesa de les vacunes, i no em refereixo a la part científica, que jo en això confio bastant, en que les vacunes són eficaces i segures, no tinc cap mena de dubte. El que sí que tinc dubte, i ja s'han vist algunes coses, és que el flux de repartiment i d'administració de les vacunes, per exemple, s'ha vist bastant ralentit. Amb la mida que aquest flux, per raons que a mi se m'escapen, i m'estimo més per ara que se m'escapin, doncs no arriba com hauria d'arribar, evidentment el percentatge de vacunats serà menor. Vull dir, de les 350.000 vacunes que havien d'arribar al principi, em sembla que no arriben ni la meitat. Jo no sé de qui és culpa. Segurament per excés d'optimisme del fabricant, excés d'optimisme, diguem-ne, de la part política. L'única que casca aquí és la sanitària, eh? Que compleix i es veu desesperada. I la part política que veu que, clar, això és un treure pit, no? Jo, això és el que a mi em fa més basarda, perquè estem veient, amb la boca petita, el que estan dient totes les administracions autonòmiques, de que el gener serà molt dolent i han començat a posar unes mides que no serviran absolutament de pràcticament res, perquè el mal ja està fet amb el Nadal i el Cap d'Any, el mal ja està fet, vull dir que ara començar a fer restriccions s'havien d'haver fet abans, com han fet altres països, clar, s'ajuntarà un, diguem-ne, un hivern, gener-febrer, potser molt complicat, hospitalment parlant, des del punt de vista sanitari, estem veient els números de l'índex d'infeccions, el número d'infectats, el número d'ingressats greus i de morts, de traspassats. Clar, això fa que, com la vacuna no té efectes immediats i la vacuna no sabem a quin ritme s'administrarà, jo ara, a l'arribar a l'estiu, un estiu seminormal, jo ho veig fumut. Ara, tot dependrà de la productivitat i logística de les vacunes, em fa l'efecte. Tot dependrà d'això, i això vol dir més diners. I després la poca transparència que hi ha hagut amb això, que a mi això em porta pel camí de l'amargura, perquè, clar, no sabem quant costa tot això, la famosa fase blau, i això qui ho paga, qui ho paga i amb quins diners, quan i com, no?
Ara que esteu comentant tot això de les vacunes, recordo les dades, havíem de tenir 60.000 vacunes aquests dies i en tenim 6.000. Veurem si ens posem a to, perquè recordem que ara fa una setmana estàvem aquí, en aquest cas jo mateix i el Xavi Bundó, amb aquest programa especial, veient com arrencava el procés de vacunació i hi havia, doncs, això, molta eufòria i optimisme, i veiem que una setmana després, doncs, això, la cosa està anant molt, molt a poc a poc. Ara que hem posat una mica aquest context global, que tots tres heu donat el punt de vista, aquí ara hi hem de posar el que seria, doncs, l'incident de les últimes hores, no? La rave, en aquest cas, que hi ha hagut a Llinars del Vallès. Un tema que ara vull que tractem una mica a fons, però abans d'anar directament a recordar què deia, per exemple, ahir el major Trapero o el conseller Samper, m'agradaria una primera valoració de què és el que penseu en aquests moments al matí, tots tres, en relació a tot el que hem viscut amb tot aquest tema. Comencem per tu, Sara.
A veure, jo crec que la gestió de la rave de Llinars és, efectes de com s'ha gestionat, és el paradigma de com es defineix l'acció del govern en aquests darrers mesos. Vull dir, al final estem parlant de gestió erràtica, de comunicació deficitària i d'aprofitar els errors per intentar desgastar el soci. Malauradament estem en aquest escenari. Sabem que gestionar la situació és molt complexa, però encara sabem que aquest govern suma més dificultats per la situació de desconfiança entre socis en les quals es troba a l'espera de les eleccions. O sigui, al final, Junts per Catalunya i Esquerra han d'entendre que l'obra d'aquest govern és compartida, que per alguna cosa governen en coalició, i que el que fa una conselleria o el que fa una altra és, al final, el patrimoni de tot aquest govern. O sigui, podem entendre la complexitat de gestionar la situació a Llinars, que s'havia d'actuar sense crear un problema major, amb agents suficients i de dia. Però de dia era divendres, i tot divendres no es va fer res. No es va fer res, diguem-ne, a nivell d'intervenció directa, però tampoc es va fer res a nivell de planificació de com s'havia d'actuar. Perquè, com explica la companya de Ser Catalunya, Anna Ponsí, Interior no parla amb Salut fins a 23 hores després. Si això és així, per què? Funcionen les conselleries com a compartiments estancs? Que això més d'una vegada hem tingut aquesta sospita. Per què tampoc es va detectar la convocatòria d'aquesta festa? Perquè es devia fer d'alguna manera per xarxes socials. Ja no parlo del control de la mobilitat, que entenem que és impossible controlar tot el flux de vehicles, que encara que hi hagi confinament perimetral i confinament comarcal, doncs en aquests moments estan circulant saltant-se les normes, no? I entenem també que hi havia un problema de salut pública, però també em pregunto, des de quan Interior demana permís a Salut per actuar, perquè durant tot aquest temps ha actuat davant molts altres incompliments i no ha esperat una autorització de Salut per actuar. El que hauríem d'esperar d'un govern que funcionés de forma diligent és que hi hagués una coordinació davant de situacions inesperades com la que ens hem trobat en aquests moments. Ara, crec que des del punt de vista dels ciutadans és incomprensible que es trigui 40 hores en dissenyar com actuar, amb totes les variables que hi ha sobre la taula, però 40 hores en decidir com s'ha d'actuar i 23 hores en què els departaments que han de participar en el disseny d'aquesta intervenció no es comuniquin entre ells. Dit això, després entraríem a valorar si el problema és que no hi ha prou eines coercitives i de càstig, o el problema és més profund i és la inconsciència, la temeritat i la insolidaritat d'un conjunt de ciutadans disposats a posar en risc a tothom pel seu egoisme de diversió. O fins a quin punt ha fallat la pedagogia de l'administració i dels responsables polítics, i fins a quin punt també la confusió creada des de les institucions en massa episodis com aquest ha repercutit en una falta de credibilitat i d'autoritat, no? I també hi ha una reflexió més col·lectiva. Fins a quin punt, com a societat, necessitem que ens prohibeixin tot per no fer determinades accions. És a dir, estem demanant que se'ns tracti com una societat adulta i resulta que després no es compleixen unes normes que són per protegir-nos a tots i que impliquen la nostra responsabilitat, no? És a dir, per una banda hi ha la reflexió aquesta, com ha gestionat el govern la situació, però després l'altra, no? Què ha fallat perquè hi hagi una part de la nostra societat que no té aquesta consciència sobre la situació de pandèmia que implica la solidaritat de tothom per protegir-nos a tots.
Milagros.
Bueno, jo estic d'acord, ja la Sara ha fet una descripció que comparteixo. Jo afegiria en aquesta part final de lo que ella comentava, és a dir, el govern pot tenir i fer un gran esforç de pedagogia i sobretot que ha sigut el gran objectiu d'aquest govern és demostrar, sobretot les conselleries d'Interior i de Sanitat, de Salut, demostrar que eren eficaces i que tenien resposta davant d'una situació excepcional com és una pandèmia, diríem, no? Les mesures que s'han dictat per tota la població són mesures coercitives que impliquen un cert grau de vigilància, tot i que aquest tipus de mesures no es pot esperar que siguin exitoses sense la participació voluntària de milions de persones, perquè és això el que ha passat, és que milions de persones han fet cas de les normes i de les recomanacions. En realitat, tot el discurs del govern pot caure amb una sola acció. I aquest és el drama de la comunicació en els temps que vivim. És a dir, el govern es pot esforçar en fer compareixences públiques, en explicar, en fer desplegament de cotxes, en fer controls a les carreteres, etc. Però 40 hores d'una festa massiva, que és un incompliment flagrant de la normativa, 40 hores incapaços de controlar i posar fi a aquest delicte, perquè és un incompliment d'una normativa, el que dona és una imatge de debilitat brutal per part del govern. De falta de convicció, perquè si hi hagués tanta convicció com posen en les manifestacions públiques sobre què hem de fer els ciutadans, i de gravetat, és a dir, si tot el que adverteixen i diuen que és molt greu, ells ho creiessin, no permetrien que això durés més d'una hora, ni més de dos. I ha durat 40 hores, d'una festa que ara sabem que portaven preparant-la més de 3 mesos. I que, per tant, no només no la van saber detectar, sinó que, a més, quan es va començar a produir, no van saber parar-la en els primers moments i quan ja estava, diríem, en plena efervescència, no van saber aturar-la. Llavors, això el que crec que dona és una imatge de debilitat, d'incompetència, també, i perden credibilitat. I això és, per mi, el més greu, perquè en aquesta situació de pandèmia és molt important que puguem tenir confiança en els governants, que puguem tenir confiança en el que es diuen, en les seves conviccions, en que faran tot el possible per portar a terme allò que diuen que s'ha de fer. I en aquest cas no ha sigut així. Jo crec que aquest és el missatge que hi ha. Per acabar-ho d'adobar, la qüestió de les disputes internes el que fa és posar de manifest que no ara, sinó des de fa temps, tenim un govern, diríem, amb les ales tallades precisament per els enfrontaments interns que hi ha entre els socis de govern. Jo crec que és una situació realment molt greu i urgeix molt que se celebrin les eleccions i veure si hi ha una nova situació política en el país que permeti, doncs, un govern que governi de veritat i que no estigui més preocupat per posar la traveta al soci de govern que en fer bé les coses.
Joan Caral.
A veure, al principi la pregunta amb la que has obert la tertúlia d'avui era que com havien passat, no? Que quines diferències hi havia? Cap. Està claríssim. Vull dir, Catalunya i Espanya tenen un problema enorme de governança i aquest problema continua. I això continua perquè les coses es fan malament per molts motius. Jo crec que, com sempre, el més important és que no se sap fer-ho millor. Vull dir, és un cas d'incompetència, és a dir, és posar a conduir un senyor que, o una senyora que du un Vespino a conduir un bulldozer. No en sap. Això jo crec que és la primera causa, és a dir, que no selecciona els millors i els més adients per puestos. Ideologia a part, ideologia a part. Dit això, jo no crec que s'hagi aquí comès cap delicte. Infraccions administratives ja ho veurem. De fet, les multes no es cobra pràcticament cap. Alguna cosa vol dir això, sobre la regulació del tema, però hi ha una sèrie de coses que a mi em criden molt l'atenció. La primera, ha donat la volta al món la notícia d'una rave a França de 2.500 persones. I aquí amb 250 estem que ens tirem dels cabells. Clar, jo em pregunto si no serà perquè és una festa, i ho dic entre cometes, de pollosos. Per si fos com hem vist gent més benestant o més de classes mitjanes, ja veuríem si hagués hagut tant rebombori. Perquè avui agafes el diari i tots els diaris porten festes il·legals del dia de Cap d'Any. I només són aquests 250 de Llinars del Vallès. A mi em resulta curiós. Segona qüestió que em resulta curiosa. Jo si fos policia, i amb els testimonis que deien els mitjans de gent que sortia, això és el festival de la droga, van col·locats fins al damunt, van sense mascareta, clar, jo si sóc policia i sóc el comandament de la unitat castellà, jo no deixo que els meus efectius entrin només amb la mascareta aquí dins. Per això la col·laboració de sanitat era imprescindible, des del meu punt de vista. És a dir, des d'ambulàncies, fer PCRs, prendre la temperatura, no per detenir-los, sinó per portar-los a l'hospital els que estiguessin malament. Segona qüestió. Si estaven tan malament de drogues, perquè es veu, tots van marxar a casa. Jo no. Es van fer atestats per delictes contra la... que aquí sí que podia haver-hi delictes contra la seguretat del trànsit, per conduir sota els efectes de drogues o d'alcohol, que jo sàpiga, no es va detenir ningú. I aquest fantasmagòric delicte contra la salut pública no existeix. Això també ho dic, perquè vull dir... Aquí, com el tema en principi no és polític, m'atreveixo a dir que això no prosperarà, no? Llavors, són tot una sèrie de coses que a mi em sobten molt que aquest senyor s'hagi intrigat les hores que s'hagi intrigat en desmuntar la festa, se'ls pren l'afiliació, se li notifica unes multes de les quals es cobren sobre el 5%, ja veurem si aquests domicilis són correctes o no són correctes, i amb els seus propis vehicles marxen a casa. No s'obren diligències per tràfic de drogues i no s'obren diligències per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques o estupefaents. És que potser no hi havia. Jo no crec que els Mossos no hagin fet la incautació corresponent, o si més no, la informació que tenim dels mitjans és inexistent. Per tant, tot em sembla un despropòsit del principi al final. I no es tracta tant d'una coordinació... Clar, si ha de ser una coordinació entre conselleries per desmuntar una festa il·legal de 250 persones, és que estem molt pitjor del que sembla. Per això és una coordinació de mandos subalterns, no intermitjos, subalterns.
Per tant, amb el que esteu dient, podríem dir que la conclusió una mica és que veieu que hi ha aquest problema polític important de fons dins dels socis de govern, entre conselleries, etc., i també un problema de gestió important. Jo amb això m'agradaria afegir-hi un nou element que m'agradaria saber si compartiu o no, i tu, Joan, també si ens hi pots posar una mica de llum amb això, com a catedràtic de dret penal, amb el fet de que, ara ho resumeixo així, que veurem com ho hem de resumir, si hi ha buit legal o no. Ho dic amb el tema de que s'hagi deixat marxar tota aquesta gent sense que hi hagi hagut un control sanitari. Abans de buscar els vostres punts de vista, recordem què és el que explicava ahir, en aquest cas, el conseller Samper, el conseller d'Interior Miquel Samper, justificava la seva consulta al Departament de Salut abans d'intervenir a la RAIF de Llinars, i deia que no es pot actuar en pandèmia igual com es feia abans.
Una cosa és un desallotjament d'una festa com aquestes en un moment normal, i una altra és en una pandèmia que passa cada 100 anys i on el risc d'haver-ho fet d'una altra manera i més ràpid podria haver tingut aquesta conseqüència des del punt de vista sanitari.
I es preguntava si es podia haver fet alguna prova de contagi als assistents.
La normativa preveu que només es pot obligar a fer aquest tipus de controls, tests d'antigen i demés, en els casos de contacte estret o que evidenciïn símptomes evidents de patir la malaltia. El que probablement ens hauríem de plantejar és si, amb independència del que diu la llei, és suficient o no és suficient.
Començo per tu, Joan. És a dir, té sentit el que planteja el conseller, aquesta reflexió, de dir que tenim una llei que no acaba d'emparar tot el que hauria d'emparar ara que estem en pandèmia, o què és el que passa amb tot això de si han hagut d'haver testos o haurien d'haver-hi testos o no, això, abans de que marxessin tota aquesta gent?
A veure, jo, ara no es tracta de polemitzar, però la llei orgànica 3/1986, és a dir, té 35 anys aquesta llei, faculta l'administració per fer adoptar totes les mesures necessàries en cas de pandèmia. No una, totes. perquè és una llei que preveu un estat de necessitat enorme, i llavors, clar, el que no pots és permetre, o sigui, permetre el confinament d'aquestes persones, per exemple, allà, o portar-les a l'hospital, ho permet perfectament. Clar, els decrets d'estat d'alarma el que remeten a les lleis i ho desenvolupen això, però la font legal no és el decret de l'estat d'alarma. La font legal són les lleis. La llei de salut pública de Catalunya, la llei del sistema sanitari de Catalunya, la llei de salut pública espanyola. Vull dir, hi ha capacitat de sobres per fer. Per exemple, una que és molt senzilla i és invasiva, és prendre la temperatura. Amb els aquests termòmetres que ara ens posen a tot arreu, aquesta mena de pistola electrònica que mesura la temperatura. Vull dir, això s'ha pogut fer. El tema, el que queda amb l'aire, és el tema de les sancions. Perquè no suposo que no s'ha pogut fer. Això no vol dir que la policia no denunciï, però després aquestes denúncies, aquestes multes, hem vist, reconegut per tots els organismes, que són, per diferents raons, impracticables. I les que han arribat als jutjats, molts jutjats les han revocades perquè estan mal fetes o fracturen de cobertura. Però mides materials es poden adoptar les que es vulguin. Les que es vulguin.
Per tant, si hagués volgut, és a dir, si Salut hagués volgut, pel que dius, s'hagués pogut fer algun tipus això, de test, prova, etc.
Es munten les tendes de campanya, que aquestes menes de Haimas, no?, que es munten, i llavors es fa això.
Test d'antígens, no? El
test
ràpid.
Mm-hmm. No, però com a mínim la temperatura, I després, clar, amb l'estat que estigués...
No tinc clar això, Joana, que pugui fer-ho.
Sí, com així. Jo tinc un dubte que no és a nivell...
Perdona,
legal.
Ho permet la llei, perquè les mides són indeterminades.
Sí,
mireu,
sí,
l'article 2,
Joan...
És que ara jo no voldria dirigir a l'audiència un article o una llei, perquè, clar, el primer diumenge de l'any, amb el fred que fot, i els hi fots un article aquí...
Facilitem-ho, sí.
Ràdio, home, tanca la ràdio,
no? Però Joan, jo tinc un dubte sobre fins a quin punt els tests o PCRs serien efectius, perquè els testos identificaria sobretot els que van arribar ja contagiats, però és difícil detectar els que s'han contagiat a la festa en les darreres 40 hores, perquè el virus té un període d'incubació.
Mira, si no fas és zero.
No, evident.
Si ho fas, potser tens resultat suposo... 5, 6 o 7. Ja tens aquestos.
Evident, imagino...
I llavors aquestos els pots monitoritzar i dir, saber on t'estan i ordenar el seu confinament.
Això és una altra
entre
cosa.
No fer res, o sigui... i fer una miqueta, sí. És millor fer una miqueta.
Jo no entro en la qüestió legal,
no, però és obligatori.
Anem a pams.
Deixem acabar.
Sí.
Recordeu el primer cas que va haver-hi a Espanya va ser a la Gomera. Us en recordeu?
Sí.
Que va ser uns turistes italians.
Es va confinar l'hotel.
A la resolució, diu, en virtut de les mesures, de les mides, de les genèriques que preveu la llei orgànica de salut pública. Vull dir, i ningú va posar cap querella, ni va dir res, i es va poder fer. I els senyors que estaven, i senyores, i nens, que hi havia de tot allà, un hotel, Canàries sempre és temporada alta, per entendre's, no?, que estaven allà, es van estar 15 dies allà, confinats segurament, amb més poca vergonya.
Però, Joan, problema...
Sí, jo insistia, Joan, en que no poso en dubte en cap cas el paraigua legal, que jo t'he escoltat molt, molt atentament. El que posava en dubte és sobre l'eficiència de fer testos allà mateix, sabent que el virus té un període d'incubació i que, per tant, probablement doncs, el més efectiu és el que deies tu, anar per la via d'una quarantena o bé, a través de la identificació, doncs, al cap de 100 dies, no?, doncs poder fer els testos o les PCRs que corresponguin.
Sara,
però muntar allà una Jaima fent testos seria com fins i tot una foto que no s'ajustaria a la realitat.
No, és que la foto, la Jaima, precisament, garanteix la intimitat. Jo crec que entre fer 0 i fer 5 o 10 o 20 és millor fer-ne una
miqueta. No, clar, evidentment. Evidentment.
I llavors, sabem que si aquesta, sabem la capacitat de transmissibilitat que té el virus, que és, en aquest aspecte és més transmissible que letal, per dir-ho així, doncs llavors aquesta gent la podem tenir localitzada i monitoritzada amb els seus amics, la seva família, els seus contactes. Jo crec que això s'hagués pogut fer i està perfectament dins del marc legal. És a dir, el no fer res, el deixar-nos marxar, i més si, com es deia, a sobre hi havia drogues pel mig, Això és terrorífic. Què hagués passat si un d'aquests senyors o senyores que els deixa marxar al segon revolt s'empotren o maten una família per les drogues que portaven a sobre?
A veure, Joan, aquí hi ha una cosa que no acaba de quadrar, perquè Interior diu que demana el parer perquè necessita el parer de Sanitat, però quan intervé, 40 hores després, intervé policialment, sense cap suport de Sanitat, ni fer res del que presumiblement sembla que estiguessin buscant. Per tant, el que es va fer, quan es va fer, es podia haver fet bastant abans, bastants hores abans. Per què no es va fer abans?
Aquesta és la gran pregunta, aquesta és la gran pregunta que hauríem de fer, diguem-ne, posant a la mateixa habitació i només amb un got d'aigua al conseller d'Interior i a la consellera de Sanitat.
Molt gràfic. Clar,
però
això,
nosaltres aquí podem especular, perquè si tota la història, tota la col·laboració és perquè proceden, per això no calia tanta història. Perquè, clar, els Mossos no portien... Jo dic ara, vosaltres, els bombers quan van a un incendi porten un trajo o van normal de carrer. Porten uns trajos magnífics especials. Tu t'imagines com a policia entrar allà, si era realment tan greu com semblava, sense cap epi, només amb la mascareta i uns guants? Ara vosaltres, o sigui, ara penseu això.
No crec que... Jo crec que la policia va protegida en general, eh? I si no va protegida en general,
també ens havien de preguntar. Jo vaig veure que amb l'anorac aquest que porta en blau i groc, que es veu el groc que és fosforito i es veu molt bé, amb les mascaretes aquestes, aquestes blaves i guants, vull dir, jo no dic que fos allò Txernòbil, però o no era tan greu, i amb el qual s'ha exagerat, torno a dir, clar, 250, entre cometes, pollosos, no altres festes, la de França 2500, reacció mundial, la intervenció de la policia és la que va ser... El problema és que ara hauríem d'analitzar amb dades que jo crec que, si més no, jo no les tinc. Vosaltres, que sou periodistes i teniu els companys de redacció que tracten temes policials i judicials, segurament en tindran més informació. Amb la informació que hi havia, aquí hi ha molts forats, però aquí s'ha... La impressió des de fora és que, des del punt de vista operatiu, ha sigut una mica, diguem-ne... poc seriós, no voldria dir frívol, però poc seriós.
I sobretot hi ha el tema aquest del missatge que es dona, no? És a dir, sobretot en un cap d'any on la majoria de la població ha fet el que tocava en el sentit de complir amb les mesures, restriccions, etc. I aquestes imatges, encara que sigui molt concret, molt poca gent, etc., però dona una sensació de que es pot fer una mica el que es vulgui i no passa res, no? Són aquells missatges que a vegades doncs, també calen molt a la societat, i de retruc també el segon missatge és aquest, el de que potser tenim supercontagiadors voltant, i que clar, això, la pandèmia ara mateix està en un punt que sembla que estem iniciant la tercera onada, ara ho veurem parlant amb la Clara Prats, clar, que no ajuda, no?, situacions d'aquest tipus, això, que hi hagin doncs, aquestes persones que no se'ls hagi pogut doncs, fer cap test i saber com està la situació. És veritat que sí, que estan tots identificats i que es el que diu Salut és això, que si fa falta se'ls pot anar a buscar. Però vaja, ara hi ha unes dades concretes, no de tots ells, però ja no, la policia ha de fer una gran recerca per anar-los a buscar. Sara.
No, és evident que sí, és evident que a ulls de la ciutadania en general resulta incomprensible el per què no es va actuar abans. I en tot cas, la falta d'explicacions de per què no s'actua abans, perquè la roda de premsa va ser ahir, no va ser el mateix divendres per explicar que s'estava esperant a intervenir doncs, durant el dia, perquè és veritat que la complexitat de la quantitat de gent en una festa on hi ha, a més, doncs, alcohol, possiblement drogues, doncs, entrar a fer un operatiu per desactivar-la doncs, podia generar un mal menor. D'acord, totes aquestes valoracions és bo que s'argumentin i que s'expliquin a la ciutadania. Ara, que es digués que s'havia d'intervenir de dia, però que en tot divendres no es fes res i que fins dissabte no s'intervé, que hi hagi una picabaralla entre conselleries, tot plegat amb els ulls atònits de la resta de la societat a la qual se l'està apel·lant contínuament aquesta responsabilitat, a la qual se li ha reclamat que compleixi amb unes normes que han generat molta, molta i molta confusió en la ciutadania per la falta d'explicacions clares i diàfanes del propi govern, és evident doncs, que la gestió
des del punt de vista del govern, a ulls de la ciutadania, doncs queda altament tocada. Queda altament tocada i, a més, es desperta indignació del sector de la restauració, no? Que hem vist aquests dies com hi havia propietaris que deien jo si obro el local en una hora que no està permesa, ràpidament tinc una actuació que me'l tanquen, no? Sense gaires miraments, no?, en aquest sentit.
Tenim puntualització, en aquest cas, de fonts d'interior, el que ens fan arribar, i això va per tu directe, Joan, és que totes les persones d'aquesta rave van donar negatiu d'alcohol i un positiu en droga, i no es va deixar marxar a ningú conduint si donava positiu, òbviament. Això és el que ens fa arribar interior ara mateix.
Em sembla perfecte, però llavors tots aquests testimoniatges que hi havia de que allò era Sodoma i Gomorra, no. Vull dir, o l'un o l'altre. El que s'està informant que allò era una disbauxa absoluta. Que allò era una cosa, i a més em treuen aquella senyora que no portava ni mascareta ni sostenidors. Vull dir, que semblava allò que allò fos la bacanal, allò fos una orgia romana. I resulta que de tants només un dona positiu per la qual aquí hi ha alguna cosa, per dir-ho suaument, la informació ha funcionat molt malament. O s'ha volgut alarmar a la població, que això tampoc està bé, eh? Vull dir que la informació que donen fonts oficials i que transmeten els periodistes ha de procurar ser correcta, no?
Milagros, tanca'm això i anirem ja després amb altres temes. A veure com te'n surts.
Sí, no, jo crec que aquí el que ha sigut determinant d'alguna manera, també és veritat que l'argument dels dispositius necessaris per encara que només eren 250 persones, jo crec que hi ha un prejudici també previ i alguna experiència prèvia sobre aquest tipus de festes, que efectivament si es descontrolen o si hi ha una intervenció policial molt, molt dura, pot tenir la resposta violenta. Això és el que moltes vegades la policia té en compte, si pot fer-se un sarau tan, tan greu que al final hi hagi ferits i detinguts, etc. És a dir, que en aquest cas probablement la policia, que va enviar mediadors amb els organitzadors perquè intentessin acabar la festa, el que volia era veure si podien aconseguir que se n'anessin sense haver d'intervenir, diríem, amb les porres, no? Perquè tenien por de que presumiblement en l'estat de drogues que hi havia i d'alcohol que hi havia podia haver-hi un altercat. No és inversemblant pensar que hi ha grups de nois joves que troben excitació fins i tot i que s'ho passen bé i divertiment en accions d'enfrontament amb la policia, perquè això és, ho hem vist en algunes altres aconteixements i és normal que en una festa d'aquestes puguis pensar que aquest és un perill que hi ha. Ara, tot això no casa gens amb el resultat dels tests que diu que han fet, perquè si no hi havia una persona drogada entre 250 d'una rave, jo ara, la veritat és que tinc dubtes sobre la versió inicial que van donar, però ara també tinc alguna dubte sobre aquest test, diríem, no? Si s'han fet realment i com s'han fet, no ho sé. És a dir, el que passa és que cada vegada que es parla d'aquest tema s'hi afegeix confusió, i això no ajuda, la veritat. O sigui, no ajuda. Entenc que també que si els Mossos d'Esquadra, amb els dispositius que tenen, que és una policia ben dotada, tampoc no hem de pensar que és una policia que no té dotació, o sigui, és la Policia Nacional de Catalunya, això es diu sovint i es repeteix constantment, no pot tenir dispositius als carrers pel control dels carrers del cap de setmana aquest tan complicat que hi ha hagut, però al mateix temps poder tenir dispositius per desmuntar una festa de 250 persones, llavors també ens hem de plantejar com estan els dispositius i com es disposa d'aquests dispositius, no? No ho sé. No, és a dir, cada vegada que donen explicacions a mi em generen més dubtes i aquesta és la situació que hi ha.
Doncs queda dit, 5 minuts i 3 quarts de 10.
És Nadal a RAC1.
Bones festes.
Bones festes? No hi més preguntes, senyorita.
Ai, bon Nadal, ole.
Guapa, tu, bon Nadal.
4 minuts i 3 quarts de 10 del matí. Ara canviem de tema, deixem el tema Llinars reposar una mica. Veurem si va portar en cua també al llarg del matí o les properes hores o fins i tot dies. I ara ens centrem a analitzar ja totes les dades, perquè sembla ser que avui ja podem començar a veure com ha anat el primer tram de Nadal. Per això volem parlar amb la Clara Prats, que és la física investigadora del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC, perquè ens dibuixi una mica per on van les dades. I és que precisament és això, tal i com van tots els indicadors avui, teòricament, amb les dades que d'aquí una estona ens porti l'Arnau Mañé quan es refresquin per part del Departament de Salut, doncs hem de començar a veure si realment anem malament, com s'anava apuntant els últims dies. Clara Prats, bon dia.
Bon dia, Mireia, bon dia a tothom.
I bon any, per cert, eh?
Molt bon any.
Sí, espero que l'hagis començat. No sé si comparteixes amb els tertulians que amb aquesta mena de, diguéssim, de grisor, no? Però vaja, se suposa que també hi haurà optimisme, no?, aquest 2021.
Sí, jo crec que hem de mirar una mica més enllà en el temps, però sí, home, ja esperem que arribi la primavera amb bones notícies.
A veure, Clara, tu que tens les dades al cap, que fa, doncs, això, setmanes, mesos que hi vas treballant, si no m'equivoco, avui fa 10-11 dies de Nadal i sabem quan hi haurà, per tant, aquesta pujada, diguéssim, quan començarem a notar, més ben dit, el que va passar per Nadal, no? Si van haver-hi més contagis, quin efecte hi ha hagut amb la primera trobada de Nadal. Què et diuen els teus mapes, els vostres indicadors? Com
doncs
estem?
Ja ho estem... Ja ho estem veient i, efectivament, han empitjorat les dades després de tot el que van ser els àpats nadalencs o els 3-4 dies aquests de festes de Nadal. No ha sigut un empitjorament tan explosiu com el del pont de desembre, que, si ho recordeu, n'havíem parlat força, però sí que ens han empitjorat els indicadors. Vam entrar al Nadal de pujada, no? Cada dia una mica, estàvem una mica pitjor que els dies anteriors, doncs aquesta pujada ara és una mica més pronunciada, no? Si agafem la R, aquesta famosa, la taxa de contagis, no?, que ens diu quants casos nous hi ha per cada persona infectada, corregint-la per l'efecte dels caps de setmana i dels ponts i dels festius, que ja sabem que això ho distorsiona molt, doncs fent una sèrie de correccions per intentar fer desaparèixer aquest efecte dels festius, podem dir, doncs, que el Nadal vam entrar i creixent a un ritme de 1,1, no?, de que cada 100 persones n'infectaven 110, i ara estaríem ja al ritme de 1,2, és a dir, cada 100 persones se n'infecten 120. Per tant, seguim pujant, que això ja és mala notícia, i seguim pujant una mica més ràpid, que això també és mala notícia, perquè vol dir que el Nadal ens ho ha accelerat una mica.
Són dades... Digues.
Mireia. No, ens ha augmentat també la positivitat, m'hi fixava... Aquest matí m'ho estava mirant, no?, que estàvem el percentatge aquest de proves que donen positiva, que es demana o recomana que estigui per sota del 5%, i vam estar-hi durant uns quants dies, s'ha anat enfilant sense pausa i estem tenint una positivitat del 7%. Per tant, està clar que els indicadors estan empitjorant i que el Nadal ens ha fet empitjorar una mica més de com veníem.
Perquè quedi clar, Clara, això, el dibuix que estàs fent és amb el 24 i 25. No tenim ja ni Sant Esteve, és a dir, bàsicament seria això, 10 dies enrere, més o menys.
Sí, bé, el 26 ja el començaríem a veure, també, eh? Ara, com que tenim els TARS amb sintomàtics, ens ajuden a avançar una mica.
Escurçar-ho.
Sí, ens ajuden a escurçar una mica i anticipar el que està passant. I, de fet, ja estem veient, és a dir, amb les dades globals hem de mirar sempre 3 dies enrere, perquè els últims 3 dies encara no són fiables, però si mirem només l'indicador de casos simptomàtics diagnosticats per TARS, ens podem fiar de la dada d'ahir. Per tant, podem veure una mica més enrere en el temps, una mica més a prop en el temps, per entendre'ns.
Per tant, amb aquestes dades que tenim ara mateix del primer tram de les festes de Nadal, quina dimensió creus que tenim? És a dir, què passarà els propers dies?
Doncs ara el que veiem és que per Nadal han pitjorat, creixem una mica més ràpid, ens hem situat... Vam entrar a desembre amb uns 1.000 casos diaris de mitjana, una mica més. Del pont, de tot l'efecte del pont, vam sortir amb uns 2.000 casos diaris, vol dir que havíem com pujat un nivell, i ara estem ja en els 2.500 casos diaris. És a dir, que la cosa va augmentant, els dies laborables estem per sobre de 3.000. Són números molt alts. Venen a ser, per fer-nos una idea, la meitat del pic que vam assolir a l'octubre-novembre. El pic de l'octubre-novembre va ser d'uns 5.000 casos diaris, si no ho recordo malament, i ara estem arribant a aquests 2.500. Per tant, estem molt amunt, tot i que estiguem pujant una mica més lentament que aleshores.
Això, la traducció és tercera onada? Som a la tercera onada?
Sí, suposo que és qüestió de vocabulari, no? Però està clar que portem un mes creixent sense pausa i un mes creixent sense pausa en podem dir tercera onada, sí. Ara hem de veure l'efecte del cap d'any, no? Si ens ha amplificat d'alguna manera això que ja es va accelerar durant el Nadal, no? I actua com a amplificador, o si s'han respectat les trobades per fer-les el mínim possible i no haurem amplificat l'efecte del Nadal.
De fet, això és el que et anava a dir, que tu l'últim dia que et vam trucar aquí al programa ens explicaves això, no?, d'aquest calendari complicat, perquè és que justament són aquells 5-6 dies d'incubació del virus que tu pots infectar-te per Nadal, llavors per Cap d'Any doncs tu pots ser un contagiador d'aquesta infecció que tu encara no has percebut, no?, i així el mateix entre Cap d'Any i Reis. És a dir, tot això com creus que pot acabar casant amb les dades?
Doncs això ho començarem a veure a finals d'aquesta setmana. És a dir, veurem si realment contagis que es puguin haver donat els àpats de Nadal i sobretot Sant Esteve, que és el que ens queda més proper, que ens separa aquests 5 dies de Cap d'Any, veurem si han derivat en un augment dels contagis. Això ho començarem a veure a finals d'aquesta setmana que estem ara.
I el complet del Nadal, quan el tindrem? És a dir, per veure com ha anat tot el Nadal en si, els tres blocs de festes, això ja serà més mitjans de gener?
Sí, haurem d'esperar, no? Reis també són dates una mica complicades, perquè tenim que el dia 6 cau en dijous, el dia 7 encara no hi ha, 7 i 8 no hi ha escola, per tant són uns dies festius que veurem una mica com encaixen amb tot plegat. Per exemple, la tornada a les escoles es va endarrerir a l'11, en principi assumint doncs, que separar-ho de les festes ajudaria a que arribessin menys contagis a l'aula el primer dia. Però, clar, això requereix doncs, que del 6 a l'11 no ens n'anem de pont, per entendre'ns, no? I fem una certa quarantena. Aleshores, al final de la primera setmana de feina, no? L'11 és dilluns, doncs a partir del 15, 16, 17, tindrem una imatge completa del que han passat aquestes vacances, no? Com han actuat Nadal, Cap d'Any, Reis, i també aquesta mena de pont final o de vacances finals del període nadalenc.
Ara que apuntes això dels nens i de Reis, etc, és a dir, potser m'estàs dient que el que passa és que no s'ha solucionat gairebé res, no?, amb això de fer entrar les criatures a l'11, és a dir, què s'hi guanya? Perquè tampoc s'haurà vist o comprovat ben bé el ritme de contagi, si pot ser perillós o no. Sobretot pensem també que el dia de Reis, en funció del que faci cada família, és un dia que també podria haver-hi molt contacte entre bombolles, no?, si hi ha famílies que la tradició és anar doncs, a buscar els regals que han portat els Reis a diferents cases. Clar, això cada família s'organitzarà de la seva manera, però també pot ser un dia, no?, de molts contagis pel que fa a aquest segment de la població, els nens.
Sí. Doncs la veritat és que sí. I que endavant jo penso que s'hauria d'explicar molt bé el per què s'ha endarrerit aquest inici de curs i demanar doncs, que el 6, 7, 8, 9, 10 es faci aquesta certa quarantena o es faci aquesta vida tranquil·la amb família, amb vida de bombolla, de convivents, perquè si no, no haurà... El que es preveia com una mesura no ajudarà a separar realment aquests contagis de les festes de la tornada a l'escola i a la feina.
Per tant, recomanes, és el que estàs dient, eh? Recomanes que sí. De Reis fins al dia que vagin a l'escola, els nens, doncs no hi hagi pràcticament contacte amb ningú, eh? Que la gent es quedi amb la seva bombolla.
Sí, i parlem dels nens, però parlem igual dels adults. És a dir, que uns dies abans del retorn a la feina, sigui l'11 o sigui alguns dies abans, doncs fer una certa bondat, no? Una certa vida tranquil·la amb bombolla, jo penso que és molt, molt, molt recomanable.
Afegim-hi a tot això el tema de la nova soca. No sé si aquest element també pot distorsionar aquestes dades realment, perquè es diu que aquesta nova soca que ve del Regne Unit doncs és més contagiosa, etc. Això ho teniu detectat d'alguna manera?
Això estem una mica a l'expectativa i és d'aquestes coses que aquesta pandèmia ens posa una mica nerviosos, perquè durant setmanes vivim més d'incerteses que de certeses. No? La ciència avança a poc a poc i és complicat treure conclusions universals, no? És cert que al Regne Unit sembla que hi ha evidències doncs, que el ritme de contagis ha augmentat molt amb aquesta soca, però també és cert que altres països d'Europa on s'ha detectat aquesta soca, aquesta variant, encara no s'ha donat la substitució que s'ha donat al Regne Unit, no? Al Regne Unit s'ha com substituït una variant per una altra, no? I ara la majoritària és aquesta. A d'altres països on s'ha detectat, de moment, i dic de moment perquè sabem que tot això va canviant, de moment no hi ha hagut aquesta substitució i de moment no s'ha vist aquest augment del ritme de contagis, que no vol dir que no arribi demà passat, com qui diu, no? Però estem una mica a l'espera de si això que s'ha observat al Regne Unit s'observa també en d'altres països. En qualsevol cas, jo penso que són unes dades que cal tenir sobre la taula i cal tenir-les en compte com un possible escenari del que ens pot passar les properes setmanes, no? I tenir els plans de contingència, per entendre'ns, o pensats o adequats per fer-hi front en el cas que es confirmi que el que passa al Regne Unit acabi passant en altres països.
Parlem de les mesures, Clara, és a dir, veient la tendència, el que ens estàs explicant, què creus que passarà? És a dir, sabem que hi haurà una reunió del Procicat, etc., les properes hores, barra dies, i segurament s'enduriran mesures. És a dir, tu creus que és necessari que s'endureixin aquestes mesures per frenar aquest ascens en general de totes les dades de l'epidèmia?
Sí, està clar que estem en ascens, estem de pujada, estem pujant a un ritme que sembla baix quan veníem de ritmes més alts, no? Quan havíem crescut a ritme de 1,4, 1,5, que era molt explosiu, molt ràpid. Ara el ritme és una mica més lent, però és ràpid dintre de tot. És, no? El que dèiem, estem ja pràcticament a la meitat del pic d'octubre, en quant a casos diaris. I tot això anirà arribant als hospitals, i ja estan pujant els casos a hospitals, estan pujant els ingressos en UCI, no? Els està arribant ja amb ells aquesta onada. L'única manera de frenar-ho és tornant a reduir un cop més les interaccions socials i prendre mesures que vagin en la línia de disminuir la interacció social entre les persones. Si no, és a dir, espontàniament aquesta corba no baixarà. Si no fem res, seguirà pujant. No? Per tant, és imprescindible i és urgent prendre mesures que ens ajudin a frenar, a doblegar aquesta corba i tornar-la a nivells baixos.
S'han de prendre mesures, això és el missatge que estàs enviant, però creus que la solució potser més fàcil, tal i com estem, és l'opció curt-circuit, és a dir, confinament express, diguéssim, de pocs dies, però profund?
Aquí ja estem en els problemes de sempre, no? En què cal posar sobre la balança doncs factors diferents, no? I està clar doncs que un curtcircuit et talla de cop els contagis i t'ajuda a baixar de forma eficaç la corba, això ho hem vist a Regne Unit precisament en diverses zones, però això també té un cost, no? que s'ha de poder assumir, té un cost social i té un cost econòmic, no? Que s'hauria de poder assumir per poder ajudar doncs a totes les persones que no se'ls permetrà treballar en un curtcircuit, no? Per tant, cal veure el que és més efectiu a nivell epidemiològic i el que és possible doncs, a nivell pràctic, fins on es poden donar les ajudes i quan es poden allargar en el temps, no? I tot això doncs, posar-ho en aquesta equació per decidir exactament quines mesures es prenen.
Quan dius que han de ser mesures urgents, això què vol dir, Clara? És a dir, que si es poguessin posar ja millor que esperar demà o demà passat? Estem parlant d'això, de que anem a qüestió de minuts / dies? Hores?
Bé, aquí ja sabem, des del punt de vista epidemiològic, sí, doncs està molt clar que millor avui que demà. Aquí, com dèiem, entren en joc altres factors, però des del punt de vista epidemiològic, sí, està clar, estem creixent. Per tant, com abans actuem, abans reduirem el nombre de casos, per tant, abans reduirem les hospitalitzacions, les UCIs i les morts que es deriven al final, no? Per tant, sí, és urgent actuar.
Per acabar, almenys jo, després ràpidament et passaré als tertulians, Clara, però una idea més amb el tema dels hospitals. El Robert Guerri ens alertava en declaracions també aquí al Via Llíbora de la situació que comença a ser complicada als hospitals i ens deia això.
I la situació en aquest moment comença a estar fora de control perquè ho estem veient i encara no hem començat a pagar les conseqüències del que han passat aquests últims 10 dies. La situació serà molt complicada i anem molt tard. I jo crec que aturar això, les mesures per aturar això seran mesures, o ara les mesures estan contundents.
Quan preveus, Clara, l'allau de pacients als hospitals?
Doncs el que els està arribant ara, sobretot, són els contagis de mitjans de desembre, mitjans de desembre ja, és a dir, ja han rebut una mica tot el que els hi va arribar dels contagis del pont, I des d'aleshores no hem deixat de créixer, per tant no deixaran de rebre nous ingressos. El que passa és que es va frenar una mica, si ho recordeu, el nombre de contagis, no? Que durant uns dies vam créixer un ritme molt ràpid, es va frenar, però vam seguir creixent. I la previsió és que segueixin rebent nous ingressos a aquest ritme, no? Els que corresponen a una pujada d'un ritme de 1,1 o 1,2, que és la que tenim ara, sí.
I a quin nivell d'ocupació hospitalària podríem arribar?
Doncs depèn de quan es prenguin les mesures. En aquest cas sí que és directe, no? Si no s'intervé, doncs això seguirà pujant. Si s'intervé de forma semblant a com es va fer a l'octubre-novembre, doncs potser es podrà evitar que es trenqui el sostre aquest dels 600 ingressats en UCI. Però ja ho veurem, això. Quan es prenguin mesures, sapiguem una mica les dates i de quina intensitat seran, doncs podrem preveure una mica el que passarà amb els ingressats.
Clara, si et sembla, preguntes ràpides dels tertulians per acabar. Comencem amb el Joan Caral, si en tens alguna.
Bueno, és que ella ha contestat molt bé. Ella fa, la doctora, Clara fa una sèrie de, diguem-ne, de previsions, que és la seva feina, veu les dades que té, diguem-ne, les analitza i fa unes projeccions. Que, per altra banda, ja amb l'experiència que tenim una mica tots, perquè sentim els experts, doncs sabem què passa quan no es prenen mesures. I llavors les mesures s'han pres segurament amb el rigor que calia i llavors, doncs clar, els índexs, els números canten. Són els que són. Ja els ha dit molt bé ella, vull dir que això sí que no permet maquillatge. Llavors, clar, què fem? Adoptem, quan dic adoptem, em refereixo als governs. Adoptem noves mides, o sigui, retrocedir amb la... O sigui, hem de desescalar, hem de donar passos enrere. Quants? Durant quant temps? Jo ara estava llegint aquest matí que a Suècia, on les mides són recomanacions, no són obligatòries, no hi ha ni tan sols obligació de portar mascareta, el nombre d'infectats, de malalts, d'ingressats i d'UBI s'ha disparat i no pensen fer res. És més, el primer ministre, malgrat les recomanacions del govern de no acudir als centres comercials, ell va anar 2 dies a comprar, altres ministres han estat esquiant i fins i tot uns alts càrrecs, precisament el d'emergències, va estar d'hibernació, és a dir, estiueig, a Canàries. Vull dir, jo veig que aquí els governs, en general, estan desbordats per la situació i són incapaços de prendre decisions valentes. I la doctora Prats diu una cosa clar. Jo dic el que dic i a mi no em correspon adoptar mesures. És cert. Però davant de l'evidència, davant del tsunami, què hem de fer? Agafar la barqueta i anar a pescar o anar més cap a terra endins? Aquesta és la pregunta.
Això, anava a dir, Clara, a veure què pots respondre, eh?
És que ho deies molt bé, Joan. A mi no em correspon el detall de dir quines mesures s'han de prendre i en quin moment. Nosaltres podem dir què passarà si es prenen aquestes mesures o es prenen les altres, no? Però la decisió de si es prefereixen mesures suaus més allargades en el temps o mesures més intenses i més curtes en el temps, això ja no ens correspon a nosaltres, no? És una decisió política, al final.
A veure, intentem ser breuets, Sara.
Sí, jo volia insistir en l'últim que deia la Clara, no? Quin risc hi ha que s'assoleixi o se superi el llindar dels 600 ingressos a l'UCI, que seria un nou torpeda per a l'activitat hospitalària, no? Que és el llindar que sempre, diguem-ne, s'ha treballat a nivell dels experts. I per una altra banda, també s'hi comparteix l'anàlisi que feia ahir l'analista Joe Briu, que l'entrevistàveu ahir, Mireia, que deia que el Nadal havia estat una oportunitat perduda per aprofitar la baixa activitat laboral per reduir la interacció social i la mobilitat, sobretot tenint present que un dels trets al peu en aquesta pandèmia és no haver aplicat prou el teletreball, en el cas de la Generalitat, doncs, per falta de competències per imposar-lo. Si ha estat una oportunitat perduda.
Bé, començo per la segona. De fet, el que hi ha hagut ara al Nadal són una sèrie d'excepcions que, més que anar dirigides a un tema econòmic, que és el que sempre ha estat sobre la taula quan s'han hagut de decidir mesures, anava enfocat, o això és el que entenc jo, cap a uns temes més emocionals, no? El fet de posar unes excepcions a les restriccions pel dinar de Nadal, per la nit de Cap d'Any, era més un tema emocional, entenc que no pas econòmic. Per tant, de fet, entenc que s'ha apostat per aquesta via, que no vol dir que jo la comparteixi, eh? Simplement que jo crec que per Nadal s'ha deixat de valorar tant el tema econòmic, s'ha valorat més aquest altre aspecte. Si és una oportunitat perduda o no, doncs no ho sé, el que està clar és que si es va apostar per aquestes excepcions, doncs no, potser era incompatible doncs, prendre unes altres mesures de caire més econòmic, no sé, ho desconec, eh? I la primera, el tema de les UCIs que em comentaves,
sí.
Doncs és que estem precisament en una setmana una mica crítica, en el sentit que depèn de què ens generi Cap d'Any, és a dir, el que està clar és que si avui no hi ha mesures encara i es prendran els propers dies, fins que comencin a fer efecte aquestes mesures, tindrem l'efecte del Cap d'Any, entremig. I, per tant, depèn en gran mesura del que hagi passat la nit del 31 i el dia 1, el que hagi passat aquests dies. És a dir, per fer-ho més senzill, és a dir, dependrà molt del que passi des d'ara fins que facin efecte les mesures que es prenguin. I això encara no ho sabem, no? Si es manté el ritme actual, es prenen mesures aviat i són intenses, és possible que no es trenqui aquest sostre del 600. Si el Cap d'Any ens ha accelerat molt i abans de que facin efecte les mesures que es puguin prendre tenim un creixement molt alt, aleshores sí que es trencaria aquest sostre dels 600 ingressats en UCI. No sé si et contesto, Sara.
Sí. Entesos. Molt clara.
I Milagros.
Sí. Del que has estudiat del patró de la nova variant al Regne Unit, podem dir que quant de temps necessita aquesta variant per imposar-se sobre les altres soques?
Doncs això, si et soc sincera, jo no ho he mirat. I, per tant, no et puc contestar. No et puc contestar.
Doncs, Clara Prats, de veritat que va molt bé sempre que ens il·luminis, ens posis tot aquest context, per saber com anem, etc. Moltes gràcies per atendre'ns un dia més aquí al Via Lliure de RAC1. Ja sabeu que és física i investigadora del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC. Jo t'acomiado dient a veure què passa les properes hores, no?, amb les mesures, si en tenim o no, i a veure com es pot fer baixar aquesta corba d'una vegada per totes. Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia, Mireia, bon dia a tots.
10 i 5 minuts, avui és allò que passa, de tant en tant, que les dades surten una mica quan volen. I avui doncs, volíem doncs, que la Clara Prats ens les comentés, però no estan sortint. Veurem, suposo que d'un moment a l'altre el Departament de Salut doncs, refrescarà els indicadors. Ja sabeu també que en cap de setmana a vegades hi han algunes dades que podríem dir que trontollen una mica i que sempre s'ha de fer la mitjana de la setmana. Ara volem obrir un altre filó de l'actualitat, parlant en aquest cas de com està la situació a les residències. Per això volem parlar amb la Cinta Pascual, que és la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, que la tenim, per tant, ara aquí també al Via Lliure. Ja la podem saludar. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs volem parlar una mica d'aquest primer balanç, ja que la setmana passada començava tot el procés de vacunació, no? Bona part dels protagonistes també eren doncs, persones que estan en residències, no? I m'agradaria preguntar-te per començar, que passada aquesta primera setmana, quin balanç feu de tot plegat? Com estan en aquest procés de vacunació?
Bueno, estan en lent. Diguem que esperàvem pràcticament, els primers dades ens deien que el 3-4 ja estaria en un procés de vacunació molt avançat, fins i tot la primera toma, i demà pues, és 4 i bueno, anem una mica lents, és a dir, entre els problemes logístics de la Pfizer i bueno, pues, diguem que tot això retrasa uns 15 dies i per tant pues, no passa res, perquè al final, però sí que és cert que són dies molt complicats i que ja estem començant a notar els efectes del Nadal, no? Vull dir, han incrementat els contagis i nosaltres també ho notem com tothom.
Anem a pams un segon amb això que em deia, és a dir, amb el retard, pel que fa a la vacunació, amb el retard d'aquests primers dies, és a dir, això que s'hagi anat tan lent només amb la primera setmana, ja m'està dient que anem amb 15 dies de retard?
Bueno, sí, 15 dies, una setmana bona, sí, diguem que havíem parlat de primera toma donada, ara ja parlem del 15 de gener, doncs potser si la primera al 7, potser una setmana llarga, sí que no l'han perdut, perquè al final són problemes logístics.
No, evidentment, és una qüestió de temps, no?, però que sí. Clar, es havia marcat un calendari.
Que possiblement estàvem tan il·lusionats que tot aniria a un procés ràpid, no?, i ens deien d'aquestes una setmana, 7 dies, 10, la primera toma de vacunació a tothom, pues bueno, aquesta toma de vacunació, ara ja amb les planificacions més o menys fetes i veient-ho sobre calendari, pues a retrasar una mica, però bueno, tampoc al principi parlàvem de dades més llargues i mira, és a dir, l'esperança d'aquests primers dies i potser les ganes i potser la il·lusió i sobretot esperant, no?, que s'acabés aquest malson ha provocat que teníem tantes ganes per aquests dies, pues sí, ens fan una mica de falta, diguem-ho així.
Perquè no sé si té dades concretes de quantes vacunes doncs en aquest cas s'han repartit per les residències fins ara.
No tinc dades concretes. Sé que no n'hi ha molts més que miler, vull dir, no n'hi ha massa més. Clar, són moltes les residències i hi ha 1.076 a tota Catalunya. Evidentment, encara el procés i després com el sistema de vacunació té un temps, no? La vacuna s'ha de descongelar, té un període de 5 dies i ara, pues, bueno, veient els processos, pues, encara hi veiem els dies. Una vegada comença ja el procés, aquests 5 dies, tornem a començar, és a dir, bueno, pues, simplement és el temps, sobre calendari, però anem una mica més lents del que havia previst. Potser era més les dades inicials que les segones que ens van donar, que eren molta més rapidesa i molta més agilitat, no?, en quant al repartiment de les vacunes. Mm-hmm. Però clar, també estem en unes dates que suposo que tot s'ha complicat i que, per tant, doncs, aquests problemes logístics... I que també penseu que nosaltres vam fer tot el procés de consentiments autoritzant les famílies i els professionals en 3 dies, no? Perquè tot havia d'anar molt ràpid i, de sobte, doncs, ens hem trobat que la feina ha estat feta amb dies molt complicats.
I no acaba d'arribar després la
vacuna. Però, bueno, esperem que arribarà. I, sobretot, es complica també pel moment. És a dir, ara doncs, veiem que hi ha un increment, no?, les festes de Nadal estan sortint més positius a tot arreu, i no en usuaris, però professionals, i clar, nosaltres això ens comporta aïllaments, i és agotador, la veritat, és agotador per les persones grans i per nosaltres, que tenim moltíssimes ganes que això s'acabi.
Ara que ho està apuntant, estan veient, per tant, també a les residències els efectes de Nadal. Amb aquest aspecte té dades d'això? És a dir, va haver-hi molta gent que va marxar a veure les seves famílies que després doncs, han hagut de tornar a la residència, han hagut de fer una quarantena i ara comencen a veure's aquests efectes? O simplement és això, pel personal, diguéssim, que els cuida és on es nota més?
Sí, en personal, en persones usuàries, cada residència hi ha hagut molt poca gent, 2-3 persones que han marxat a casa i el dia, a més, el que més ens por ens feia, no?, que era el d'anar a dinar i tornar, mm-hmm, en dies de Nadal, aquest va ser prohibit dies abans i, per tant, hi ha molt poca gent que hagi fet ús d'aquesta eina, no? Perquè ja et dic que estava prohibida i la gent una vegada també ens van dir que la vacuna arribava. Jo crec que tothom, les famílies, van ser molt prudents i van dir esperem, que és el que toca ara, i ho farem d'aquí un meset, o un meset i mig, o 2 mesos, quan ja hi hagués més immunitat dins dels centres. I, per tant, no hi ha grans persones que hagin sortit. El que sí que estem notant, bé, és els efectes, no?, de familiars d'usuaris, familiars de treballadors, que ens diuen, escolta, pues, han sortit un positiu aquí, ha sortit un positiu allà, i tot això pues, dins d'una residència, al final, acaba repercutint, no?, amb els aïllaments preventius. I jo dic que hi ha una persona jove o adult, però amb tota la comprensió, no?, pues, bueno, pues és evidentment és complicat, però no és el mateix que una persona gran amb demència i que ha d'estar 14 dies fent aïllament a l'habitació per contacte estret, no? Evidentment no és el mateix i les circumstàncies per nosaltres són diferents i el dolor que comporta també. És per això tan important aquesta vacuna, perquè no hi ha una altra manera de portar. És a dir, jo a vegades dic, hi ha alguna cosa més que puguem fer nosaltres que evitarà que hi haguin contagis a les residències? Pues no podem, el distanciament no va amb nosaltres, cuidem, necessitem mans, necessitem tocar, i per tant el distanciament és impossible del tot. Un de les persones que cuida, és a dir, en aquest cas els professionals porten mascareta, però no les persones que cuidem. Per tant, aquí també la desprotecció superior. Tot en general, després està el tema del contagi aeri, no? Que quan estàs ara mateix obrir finestres és molt difícil, fa fred, i ells, evidentment, no, això de, del corrent d'aire i del fred no el porten bé. I, per tant, és que tenim, ho tenim tot, no?, perquè, evidentment, no puguem fer una altra lluita al coronavirus que sigui la pròpia vacuna.
Actualment, a dia d'avui, li consta que hi hagi alguna residència que podríem dir que continua sent terreny abonat de la pandèmia?
És a dir, tipus... Ara mateix n'hi ha unes... És a dir, sempre estem, des de la primera fase, per dir-ho així, en aquests moments nosaltres sempre estem més baixos que la població en general, eh? Perquè, evidentment, existeixen les mesures de restricció totals a l'entrada de familiars, el personal, estem treballant per sectors, tremendament sectoritzat tot, i anem molt més baixos. Però sí que és cert que en aquesta última setmana, bueno, pues hi ha una miqueta més de residències, diguem que infectades, no?, pel Covid, i bueno, pues el problema nostre és que, a més, cuidem, tenim a les persones més vulnerables de la societat, i ara mateix, en dades europees, un 29,7% majors de 80 anys no superen la Covid, no? I si, a més, són persones molt vulnerables amb pluripatologies, pues, evidentment ens afecta. És que per això som els primers de la vacunació, eh? No per res més, perquè és evident que la Covid en persones grans és mortal, mai tan ben dit, no? I és aquí on tenim la complicació més gran.
Perquè quedi clar, casos com el que desgraciadament s'ha viscut a la residència de Tremp, per exemple, no hi ha casos d'aquest tipus?
A veure, jo crec que el que va passar a Tremp possiblement no és més que un cúmul de circumstàncies i possiblement, insisteixo, no se sap encara tot bé, però jo crec que devien treballar sectoritzats, ho devien fer bé. El contagi aeri és molt gran, per tant, tu treballes, han fet petites unitats a totes les residències, però, clar, no tenim unitats tanques, és a dir, no teníem, si ara una residència de 150 places tens 15 unitats, nosaltres no teníem 15 menjadors per a separar-ho tot, és a dir, vivíem en menjadors col·lectius, ara tot s'ha convertit, és a dir, el gimnàs és un menjador, la sala d'activitats n'és una altra, però no n'hi ha 15 per aconseguir que no hi hagi gens de contacte aeri ni 15 banys col·lectius separats, no? Per tant, hem fet el que hem pogut dins de les infraestructures que tenim. I clar, aquí és on està el problema, no? Que tu pots separar molt bé els circuits i els professionals, i això evites grans taques, però ara mateix en la fred, en el fred que fa, és molt difícil que puguem separar del contagi aeri. És que, clar, estem a la pitjor època de l'any i per això és tan important la vacuna ara, no?, per a veure si podem aconseguir. I és important, possiblement, el que vos deia abans, els dies aquests a nosaltres és com un rellotge, no?, tic-tac, tic-tac, està constantment perquè, bueno, pues tenim l'esperança d'aquesta vacuna, sabem que fins a segona toma no es va generant immunitat i, per tant, pues, bueno, està a prop, però al mateix moment, amb el moment que estem vivint i a l'alça que estem tenint de contagis, pues, es veu lluny, eh? Es veu a prop, però es veu lluny. Cada vegada que ara personalment m'informen d'un contagi d'una residència, per petit que sigui, jo penso ara que està la vacuna aquí, no? I bueno, pues és el que hi ha. És el que estem vivint en aquests moments, que encara és més angoixant, sabent que tenim la vacuna a les portes i no hi podem fer res més.
Acabo amb, agafant el diari La Vanguardia, perquè llegim avui aquesta notícia que diu que la immensa majoria de denúncies pel Covid a les residències no arribaran a judici. A la Fiscalia de Barcelona, per exemple, només continuen en tramitació 6 causes. Us preocupa que no respongui ningú per les morts?
No, mira, jo crec que, jo això ho he explicat moltes vegades, això ha passat a tota Espanya i a tota Europa, és a dir, jo crec que al principi de la pandèmia aquí el que vaig veure és una manca de previsió, no? I és possiblement una previsió que no va arribar, és a dir, nosaltres vam ser ajudats molt tard i això ho hem de reconèixer, és a dir, evidentment. Jo crec que quan parlem de responsabilitat, de qui és la culpa de... Jo crec que no estàvem preparats com a països, no? En casa nostra no estàvem suficient preparats i ens vam anar quedant, el col·lectiu més vulnerable, es va anar quedant. Ara ens hem donat compte, hem creat una estructura, però hi havia denúncies tant als governants del país, aquí a Catalunya i a tota Espanya, i jo en aquests moments que presideixo tota Espanya doncs ho estic veient que tot s'ha arxivat. Els primers que van sorgir a Navarra que es van arxivar, al País Basc també en van hi haver i es van arxivar. És a dir, al final ningú tenia aquesta previsió, però és evident que bueno, pues que va existir. Jo crec que és molt important que reconeguem que no es va donar el servei a les residències. Nosaltres no podíem lluitar contra el Covid sols, això és evident, no podíem. De fet, és una malaltia infecciosa que necessita de molts recursos per a controlar-la bé, no? I no teníem aquests recursos, ni els teníem els propis hospitals, eh? No hi haurien prou EPIs, ni hi havien PCRs, com ara tenim, que a la mínima sospita de Covid estem fent el cribatge dels treballadors i dels usuaris. Això no existia. Fins a mitjans d'abril no vam tenir els primers PCRs, que algunes residències van arribar al maig. Per tant, no teníem les eines. A partir d'aquí, què ens preocupa? Bueno, ens preocupa primer que se sàpiga tota la veritat, és a dir, que la veritat és aquesta. És a dir, bueno, pues, jo a vegades que no cal que la gent, però sí que és cert que reconèixer que les residències el primer mes, els primers 30 dies van ser fatídics, que van ser duríssims i que vam estar massa sols per lo que realment teníem. Jo crec que això és bo, reconèixer com a societat i com a país és bo, perquè és l'única manera de fer front a una nova era d'atenció a les persones grans, a mirar el futur, a mirar que amb els pròxims 15 anys el creixement de la població de majors de 80 anys és exponencial. Jo sempre he dit que hi ha el repte demogràfic, hi ha el repte climàtic i el demogràfic, i per tant cal que mirem com a ciutadans quin és l'envelliment que volem. I l'envelliment, quan tot va bé, és molt bonic. La gent està a casa, té els seus, però quan hi ha dependència ja no és tan bonic. Per tant, crec que és molt important, necessitem recursos als familiars per tirar endavant, i crec que és important analitzar què ha passat amb la Covid, perquè això és un reflexe del que ens passa amb l'envelliment, i és que a vegades mirem cap a un altre costat. Les residències estan fent un molt bon paper a la societat, molt bon, però hi ha més gent que residències i que places, i per tant hi ha gent que vol envellir a casa, i això se'ls ha de proporcionar. Hi ha gent que tindrà centres de dia conjuntament amb atenció domiciliària, hi ha gent que voldrà anar a una residència perquè l'assistència és 24 hores, 365 dies l'any, i que això s'ha de fer amb un bon complement d'assistència sanitària. Per tant, és important que analitzem el que ens ha passat, perquè sincerament, vull dir, la dependència i l'envelliment han estat a la cua, i això és un reflex del que ha passat amb la primera part de la pandèmia.
Molt bé, doncs queda molt clar, Cinta Pasqual, el que està explicant ara mateix. Moltes gràcies també per atendre això, la trucada del Via Lliure. Ella és la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, i el que hem volgut fer és això, que ens actualitzi una mica com està la situació ara que comencem l'any. Doncs moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vostès, bon dia.
A veure, Sara Milagros i Joan, un punt de vista ràpid del que acabem d'escoltar, de la situació a les residències. Si vols, comença tu mateixa, Mila.
Sí, bé, jo, a veure, s'ha explicat molt bé la situació de les residències. No estic massa d'acord amb el to general d'això és el que hi ha. Això és el que hi ha, molt bé. Una mena de, com dic, d'acceptació de la realitat, que és una mica, dir, doncs, potser conformista. La veritat és que tot el que ha dit m'ha semblat raonable, però aquesta actitud de dir això és el que hi ha me sembla conformista. El tema de les vacunes és importantíssim. Cada dia que es perd en fase d'ascens de contagis són morts. I aquí hi havia unes previsions que no s'han complert. El primer problema que hi ha hagut ha sigut que no han arribat les capses per poder-les distribuir en fred. És a dir, ja sabeu que Pfizer la subministra a 80 graus sota zero i després es descongelen i durant 5 dies es poden mantenir entre 2 i 8 graus. Doncs aquestes capses que han de servir per distribuir-la en els punts, els 25 punts que hi ha de vacunació en el que es guarden les vacunes per anar a les residències a tot el territori, d'entrada no van arribar, i no van arribar entre altres coses pel problema del Brexit, perquè els fabricants, els subministradors eren britànics, eren una empresa britànica, i van quedar una part d'aquestes capses aturades a l'Eurotúnel sense poder passar per aquell problema que vam veure tots que passava. Però després també temes de logística. Els equips d'infermeria no han estat, diríem, a punt per anar a les residències. L'objectiu és vacunar a 104.000 persones en abans de març, amb les dues dosis, i si portem 15 dies de retard, això és un retard que en el moment que estem de pandèmia pot ser costarà vides, perquè recordem que en la primera dosi ja s'aconsegueix una certa immunitat. És important donar la primera dosi ràpidament, perquè amb la primera dosi ja hi ha un 25% de protecció, un 85% d'eficàcia, de protecció, diríem, no? I encara que no estarà tothom protegit, una part dels residents sí que estaran protegits. Jo crec que no ens hauríem de resignar, i crec que tal com ha sigut el tracte que han rebut les residències, i en això estic d'acord amb tot el que deia, en la primera fase de la pandèmia, ara s'hauria de... Sembla que no hem après gaire la lliçó, no? Avui diversos mitjans publiquen estadístiques sobre les víctimes en les residències. Hi ha hagut oficialment 24.700 persones mortes en residències, que això és la meitat de les víctimes de la Covid a tota Espanya. I hi ha algunes comunitats com Castella, Lleó, Castella-La Manxa, que més del 70% de les víctimes que tenen han estat a les residències. I a Catalunya és el 50,7. És a dir, de totes les persones que han mort per la pandèmia, la meitat són gent que vivia en les residències. Per tant, ara perdre una setmana o perdre dues setmanes és afegir més víctimes a la llista que hi haurà, que al final es portarem les mans al cap.
Sara.
Sí, estic d'acord amb el que deia la Mila. Anar tard té conseqüències, i els experts ens han explicat, per activa i per passiva, que la vacunació comença a tenir un efecte positiu en els col·lectius, i especialment en els col·lectius més vulnerables, en qüestió d'un mes i mig, no? Un benefici a nivell de protecció. Clar, si tot això es retarda, el procés d'immunització triga encara molt més en protegir, doncs, aquestes persones que estan en una situació especialment vulnerable, perquè les residències continuen en aquesta situació vulnerable per la fragilitat de salut de molts residents, que tenen un perfil cada vegada més similar al dels sociosanitaris, però també a nivell de recursos humans i de recursos mèdics. Tot això encara no s'ha solventat. Abans insistíem en la comunicació deficient del govern. Si s'està retardant el procés de vacunació, el que seria convenient és que s'expliquessin els motius del retard, per què no s'estan complint les expectatives generades, sobretot perquè els propis residents i els propis professionals sanitaris siguin conscients de quina és la realitat a la qual s'enfronten, i que no respondrà al calendari que inicialment s'havia previst. Després, una qüestió que em sembla important, el sindicat de metges està subratllant que el pla de reforç de l'atenció primària preveu una ràtio d'un metge per cada 450 residents. És una ràtio altíssima, altíssima, i és insuficient. Em consta que el sindicat de metges ho ha plantejat a Salut a l'espera d'una resposta, i veurem si s'hi dona una resposta o no a curt termini, perquè hi ha una reflexió més global. Fa la impressió que anem d'incendi en incendi, que ens fixem molt en el curt termini, però la pregunta és què s'està fent a llarg termini, perquè la pandèmia ha posat en evidència un model de residències fallit, en què el negoci privat ha anat en detriment del bon servei en un moment en què ha crescut el percentatge de gent gran perquè l'esperança de vida és ara més llarga, i això no ha anat acompanyat de les polítiques públiques suficients, menys encara després d'arrossegar una dècada en què més aviat s'ha anat tendint a les retallades. I no voldria acabar això sense aquesta reflexió final, no? De més enllà de resoldre els problemes i l'urgència del dia a dia, hi ha algú pensant en com s'ha de gestionar diferent, doncs, les residències on viu la nostra gent gran, sobretot per evitar que tot això torni a passar i per solventar la precarització en la qual estan aquests centres a nivell de plantilles, a nivell de condicions dels treballadors, que al final acaba repercutint en el servei que reben els nostres avis quan estan allà.
Per cert, que al fil del que estem comentant ara amb tot això de les vacunes, el que ens fa arribar Salut, amb tot això del retard, de les vacunes, de les residències, etc., és la següent informació. Ens diuen que moltes neveres per transportar les vacunes van quedar atrapades al túnel de Calais durant el tancament fronterer amb el Regne Unit. Són les que demana la farmacèutica Pfizer que s'utilitzin per mantenir en bon estat les dosis de la vacuna i que serveixen per repartir-les a tots els centres de vacunació. Ara ja han arribat i assegura Salut que la setmana vinent tot ja estarà en ordre i tothom, també afegeixen, ha de donar el vistiplau per poder ser vacunat i en el cas de la gent gran a la residència sovint cal el consentiment de familiars, un fet que fa més feixuc el procediment. Això és el que ens fa arribar Salut. I Joan Caral, rapidíssim, perquè tenim una trucada també molt ràpida abans d'acabar la tertúlia. Digues.
Una mica recollint el que han dit les meves companyes. A veure, el model de la residència s'ha demostrat obsolet perquè el forat és el forat on ha entrat el virus, física i estructuralment, ha estat la no adequació de les residències per malalties greus generalitzades. Perquè el personal, jo no sé si està prou preparat, no és un personal mèdic, i no hi ha un servei de medicina permanent o regular. Una visita d'un metge del CAP del districte a la setmana és manifestament insuficient. Tots sabem que els nostres avis, una de les seves visites regulars és al CAP. Llavors, el que no pot ser és que un metge, una residència de 50, 60, 70 persones o més, els vegi i es dediqui a expedir receptes un cop a la setmana. I això no va canviar, ningú va tenir la idea de canviar-ho amb la pandèmia. Com no hi ha metges a l'atur ni personal sanitari a l'atur, a ningú se li va córrer. Per això el forat que tenim, i com han exposat les dades amb altres parts d'Espanya, encara el forat ha sigut una autèntica hecatombe en sentit literal. Segona qüestió. Ara ja veig, perquè si no es diuen alarmistes, les vacunes no estan arribant. S'ha demostrat que la logística, però no només a Europa, als Estats Units passa exactament igual. Porta només un 14% de gent vacunada de la que tenien prevista. Als Estats Units, que ells no tenen el canal de la mànega. A qui se li acut enviar en ple Brexit neveres pel canal de la mànega? No hi ha avions? Vull dir, és que sembla de vegades que jo no sé si la intel·ligència va en detriment, si la pandèmia també ha afectat a les neurones. Jo no m'explico. Des del punt de vista de l'urgència sanitària vital, aquí se lo puten ple Brexit, tal com estaven les coses, enviar per camió les vacunes.
Mira,
per exemple, no? Això és que és... Vull dir, això... aquí hi ha una responsabilitat. Això sí, els directius de Pfizer, començant pel seu conseller delegat, es van embutxacar en un dia 5.900.000 dòlars. Chapó.
Joan, ara que estàs explicant tot això i veient que el tema vacunes, el retard de les vacunes també doncs, està agafant volada, volem fer una trucada ràpida precisament a una de les persones que es dedica precisament a posar vacunes. Volem parlar amb un dels infermers voluntaris que ja ha participat en aquestes primeres vacunacions a Catalunya. Ell és el Juanjo Castelló, infermer de la UCI de l'Hospital Clínic. Bon dia, Juanjo.
Hola, bon dia, Mireia, bon dia a tothom.
Veient com va estar anant tot, que va més enrederit, la pregunta primera és òbvia, no? Has fet ja la teva primera vacunació o també està anant amb retard el fet de que els infermers us aneu posant en marxa en aquest sentit?
Doncs sí que hem començat ja la campanya, però teniu raó que va haver un problema en la distribució dels vials, pel tema dels camions que van estar parats al Regne Unit, la Pfizer, la farmacèutica, també va fer un retras en la distribució i aquesta és una vacuna que és especial. No és una vacuna amb la que estem nosaltres habituats a treballar, perquè normalment els vials ja venen precarregats, són només per a una persona i aquestos necessiten una conservació i una distribució molt especial. Llavors tot s'ha retrasat. Havien de començar dilluns i crec que es va retrasar fins dimecres, no es va començar i no en la velocitat que estava previst. Realment no s'ha arribat a l'objectiu mínim de... Crec que només s'han posat aquesta setmana poc més de 6.000 dosis aquí a Catalunya.
Tu n'has posat alguna?
Sí, clar. El dijous vam estar... anem, diguem, al punt de trobada d'aquí que està al costat de l'Hospital Clínic i nosaltres ja... allà quan arribem ja ens diuen a quina residència anirem a quina residència anirem aquell dia, i prèviament la residència ha d'haver passat un llistat de tots els usuaris, tant els que consenteixen en vacunar-se com els que rebutgen, i tot el personal sanitari. I nosaltres, quan arribem a la residència, el primer que tenim que fer és revisar que les nostres dades coincideixen amb les dades de residència on anem i que tots els consentiments informats estan firmats.
Mm-hmm. Digues, volies afegir alguna cosa més? No, doncs a veure, el que et volia preguntar també és de si expliques, les dosis estan molt comptades, no? I el procés... I això també suposo que és més pressió cap a vosaltres, no? Perquè el procés de vacunació fa que sigui doncs, més complicat. Hi ha més nervis del compte, és a dir, una pressió extra cap a vosaltres, ja que també recordem que sou voluntaris i a banda ja teniu la vostra jornada laboral habitual, no?
Clar, vull dir, això que fem és a més de la nostra jornada laboral, i tenint en compte que hi ha una manca d'infermeria molt gran i que els nostres postos de treball ja ens demanen fer hores extra. Vull dir, és una pressió extra. Però bueno, se suposa que ho fem perquè estem motivats i perquè realment doncs, tenim moltes ganes de poder participar en el fin de tot això. I bueno, que deies de les dosis. Nosaltres, si, per exemple, si a la residència on anem són 260 persones les que s'han de vacunar, ja sortim en els vials comptats, en les dosis, perquè cada vial són 5 dosis, els vials comptats perquè ens quadre tot, saps? I sempre han de comptar, abans de dissoldre cada vial, han de comptar que tenim 5 persones per vacunar, perquè no pot sobrar cap dosi.
Mm-hmm. Per acabar, crec que el teu cas també és especial perquè tu, pel que tinc entès, has passat el Covid ja.
Sí, jo vaig passar el Covid a la primera onada, a finals de març, com la majoria de...